Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'Agència Catalana de l'Aigua té activada la prealerta per la sequera en haver baixat les reserves d'aigua del sistema Ter Llobregat per sota del 60%. Les conques internes de Catalunya estan al 55%, una xifra molt allunyada del 70% de reserva mitjana dels darrers 10 anys. El baix nivell d'aigua als pantans es deu a una manca de pluja molt acusada els darrers mesos. El mapa d'índex de sequera dels primers 9 mesos de l'any, que elabora regularment Metocat, mostra tot el país amb dèficit de precipitació i la situació s'agreuja més al Prepirineu, al Massís del Montseny i al Pirineu de Girona. Des de finals de setembre, moment en què es va activar la prealerta, s'ha incrementat el rendiment de les desalinitzadores. La desalinitzadora del Llobregat funciona al 70%, amb una producció de 140.000 metres cúbics al dia, i la planta de la Tordera al 75%, amb 43.000 metres cúbics al dia. La prealerta activa mesures preventives, com accions d'informació i sensibilització, preparació de les primeres mesures per quan arribi la fase d'alerta, comprovació de més de 300 pous de captació subterrània, comprovació de plans d'emergència locals i augment de la producció d'aigua desalinitzada. En política, Jordi Ballart ja ha complert més de 100 dies com a alcalde de Terrassa des que va ser escollit pel ple municipal el passat 15 de juny. Aquest matí ha parlat amb la Ràdio Municipal de Terrassa per fer-ne balanç. Ràdio Terrassa, Marc Casulleres.
Bona tarda. És la segona etapa de Ballart com a batlle de la ciutat després dels 2 anys d'alcalde socialista entre el 2015 i el 2017. Ara, al capdavant d'un partit local com Tot per Terrassa, diu sentir-se més còmode i que això li obre més portes.
Doncs molt més còmode, de veritat, no? El fet de no tenir una marca de partit i tenir una marca de partit a nivell local, no? Però no a nivell nacional, això el que ens està fent és obrir moltes portes. A molts nivells, tant del govern de la Generalitat com també d'altres ajuntaments, hi ha una relació molt més fàcil i més fluida que abans, que no se'n veia com l'alcalde de la ciutat, sinó com l'alcalde del PSC, no?
Ballart governa amb el suport d'Esquerra Republicana. Des del principi es va acordar que en temes nacionals cada partit aniria per la seva banda i que en el cas de Tot per Terrassa els seus regidors tindrien llibertat de vot. A les portes de la sentència del procés, però, Ballart diu que el govern municipal es farà en aquesta qüestió.
Encara hem de veure, no?, quins són els termes concrets d'aquesta sentència i a partir d'aquí fer una valoració, però sí que hi haurà un posicionament com a govern. Evidentment, després cada partit tindrà el seu, no?
En els 100 primers dies de govern, Ballart destaca que ja s'han acomplert alguns dels compromisos electorals: la recuperació de la policia de barri i la creació de les regidories de Rieres i Benestar Animal.
I diversos indrets de la Costa Brava acullen el rodatge d'Unesa, en concret localitzacions de Palafrugell i Llafranc han estat escenari per l'enregistrament de la sèrie de la Warner Bros. Holandesa Red Lights. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Durant uns dies el rodatge d'una nova sèrie televisiva produïda per la Warner Bros. Internacional d'Holanda que porta per títol Red Lights. Aquesta primera temporada constarà de 10 episodis de 50 minuts de durada cadascun. Malgrat que la majoria del rodatge s'ha realitzat a diferents punts d'Holanda i de Bèlgica, l'equip de la sèrie s'ha desplaçat fins a la Costa Brava i en concret fins a aquesta zona de l'Empordà per gravar diverses escenes. Un dels elements destacats d'aquesta nova producció europea és que compta amb dues de les actrius més reconegudes del panorama europeu, Carice Van Houten i Halina Reijin. Cal destacar que Carice Van Houten fa poc que ha tancat la seva participació en una de les sèries amb més repercussió internacional dels darrers anys, ja que ha estat una de les protagonistes de la sèrie d'HBO Joc de Trons, on interpretava Melisandre.
Aquí ho deixem. Bona tarda.
Josep Maria Cano.
Molt bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem el far d'aquest dimecres, dia 9 d'octubre de l'any 2019, i com no podia ser d'una altra manera, tornem altre cop a visitar el Saló Nàutic Internacional, que fa tot just Doncs 3 hores s'inaugurava aquí a la ciutat de Barcelona. Som al Moll de la Fusta, som en un entorn absolutament idíl·lic pels amants del món de la mar, envoltats de veles, d'embarcacions, de vaixells, de gent apassionada per la nàutica, de nous projectes i sobretot de sostenibilitat, de molta sostenibilitat. És un, potser un dels canvis més importants que s'han produït respecte al Saló Nàutic de l'any passat. Després donarem dades i escoltarem com ha anat aquesta inauguració. Però certament, a nivell de visitant, a nivell d'observador, aquesta preocupació pel mar, aquesta preocupació pel medi ambient, aquesta preocupació per no tenir impacte a la nostra activitat nàutica envers el planeta, envers la natura, s'ha incrementat exponencialment. Fins al punt de que el Saló Nàutic es destina o es dedica o es preocupa o se centra precisament en aquest impacte i en què podem fer la gent de mar, què podem fer els navegants per reduir tota aquesta deixalla, tota aquesta petjada que hem anat deixant durant els darrers 20, 30 anys, 40 anys amb la implementació del plàstic en tota la nostra vida, però no només el plàstic, que és la punta de l'iceberg, sinó de totes les altres coses que hem anat deixant al mar i que ara, de sobte, hem vist que el mar ens està escopint a la cara i mai millor dit. Som molt ben allotjats, com ens va passar l'any passat, a l'estand de la Federació Catalana de Vela, que ens ha allotjat novament a les seves instal·lacions aquí al Club Nàutic i ens ha permès no només estar en la seva companyia, sinó gaudir de les activitats i de la mostra d'embarcacions que estan fent aquí al Saló Nàutic. De fet, els que us hi apropeu i els que entreu per Colom, el primer que us trobeu és un mar de veles. Totes les embarcacions i totes les veles que es poden gaudir a les bases nàutiques, als clubs nàutics, a tots aquests clubs, espais de platja, que esperem que es preservi, ara en parlarem d'aquí poca estona, de com es pot viure la vela sense impacte, sense motors i amb una clara vocació de gaudi i de passar-ho bé. És un honor estar avui aquí, tot i que, com ja va passar l'any passat, el temps... En mar no es pot dir que quan plou el temps no s'acompanya, perquè a la gent de mar, que plogui o no plogui, li és relativament igual. Però com que nosaltres som gent de mar, però també som gent de ràdio, i pels equips de la ràdio l'aigua no li va bé, doncs diríem que la inauguració, l'inici del programa, ens ha arribat una mica passat per aigua amb una pluja fina, molt britànica, que no resol res, però que ho complica tot. En tot cas, sí que és veritat que ens dona aquests efluvis d'asfalt mullat, d'asfalt recalentat, mullat, que a alguns ens agrada molt i que ens motiva per tirar endavant un programa que fins a les 6 en punt de la tarda estarà oferint-vos tot el que té a veure amb l'actualitat nàutica, amb el Saló Nàutic, amb la vela, amb la navegació i també amb la sostenibilitat. Hem pogut estar amb convidats, amb gent que ha estat al Saló Nàutic i que passaran pel programa. Parlarem amb Òscar, hem parlat amb Òscar Camps, ens l'hem trobat per aquí pel Saló Nàutic, hem parlat també de sostenibilitat, en aquest cas humana, de drets humans, i evidentment sentirem com ha anat aquesta inauguració, i molt important per nosaltres, com ha anat la presentació del programa Esport Blau, que s'ha fet tot just a l'una del migdia aquí al Saló Nàutic. De fet, ens acompanya ja, i ara el saludarem en qüestió d'un parell de minuts, el president de la Federació Catalana de Vela, el senyor Xavier Torres. De fet, aprofitem ara per saludar-lo. Senyor Torres, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I agraïts de que ens hagi acollit a casa seva, que és un plaer.
La federació és la casa de tots.
I ha de ser la casa de més gent, perquè ara ho reflexionarem, però amb això de l'Esport Blau, al final necessitarem un gran sostre per cabre-hi tots, si tot va bé, no?
Això espero. Aquesta és la idea del projecte que s'està fent.
Doncs ara ho explicarem. Saludo en nom de totes les emissores que fan possible aquest espai, dels companys que hi treballen, que són la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, en Juanjo López, en David Valverde, en Joan Bosch, en Josep González i qui us parla, en Josep Maria Cano, fins les 6 en punt de la tarda. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I com cada dia, i a més en una jornada com aquesta, fem un cop d'ull a la previsió del temps i a la situació marítima. En comunicació amb el Servei Meteorològic de Catalunya, saludem en Sergi Gallego. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada d'avui ve marcada per l'arribada d'una pertorbació que porta associada inestabilitat i afavoreix el creixement de nuvolades i la formació de ruixats. Aquesta tarda s'espera precipitació localment moderada a les comarques de la meitat est. Amb el pas de les hores es desplaçaran cap a la resta del litoral central i afectarà el Camp de Tarragona a partir del vespre. És possible que sigui localment forta, això és 20 mil·límetres en 30 minuts, però és probable que succeeixi sobre el mar. El vent bufarà de component est, entre fluix i moderat, al sector central del litoral i bufarà tramuntana al nord de l'Empordà. Al delta de l'Ebre el vent serà variable, però acabarà entrant al mestral. En general, la situació marítima estarà lleugerament alterada amb maró a bona part de la costa catalana i forta maró al nord de la Costa Brava. Pel que fa demà, encara es mantindrà la possibilitat d'algun ruixat al litoral central i sud, però els models indiquen que la nuvolositat anirà minvant i predominarà l'ambient assolellat a partir de migdia amb intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral. La temperatura en general serà més baixa i el vent bufarà de component sud-fluix amb cops moderats. La situació marítima serà bona, amb marejó a la bona part de la costa i maró al nord de la Costa Brava, a causa de la tramuntana que encara bufarà al nord del sector. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquesta previsió del mar, que escoltava amb atenció el senyor Torres, Xavier, aquest mar tranquil·la, mar de navegant, no?
Aquesta, sí, i tant. Escoltava quan deia que hi ha tramuntana cap al nord de Catalunya, i recordo quan hi havia tramuntana, agafava el cotxe i marxava a fer windsurf. Ara som grans, canvia una mica la cosa, però quan bufava tramuntana tots corríem.
Hi ha molta afició d'això. A moltes platges i a moltes zones, sobretot a l'àrea metropolitana, jo ara penso Montgat, per exemple, el Masnou, també Arenys, també ens arriba. Més al nord és més fotut, suposo que haurien de tirar més cap a la Costa Brava, però quan hi ha dies així amb una mica de vent i tal, veus ràpidament taules, veles que apareixen per tot arreu.
Bueno, és el perfil del windsurfista o del kitesurfista, és aquell que es busca la vida, és a dir, treballa i s'ho combina pel dia que fa vent poder gaudir del mar, perquè les condicions a vegades de vent fort o d'onades no hi són sempre i per tant t'ho combines, deixes la família, deixes tot i te'n vas anar, sigui dilluns, sigui demà, sigui dimecres, això ho hem fet tots.
Deixi'm fer una pregunta, va, m'agafo això que m'explicava i el miro ara, no? I penso, un windsurfista amb corbata. Ara ho explico. La necessitat o potser probablement l'afició, no?, obliga que de vegades, no?, prenguem la decisió de treballar des de tots els àmbits perquè tothom la conegui.
Sí, bueno, jo el meu origen va ser a Premià de Mar, va ser en un club de platja,
navegàvem,
la UAP, exacte, quan surfistes associats a Premià, que ho vam fundar nosaltres, era una colla de nois pues, que navegàvem, pues, el meu pare va fer el logo, l'altre va fer no sé què, bueno, i ens vam constituir. I amb els anys, pues, bueno, al final anàvem aprenent, anàvem navegant més, viatjàvem una mica, ens va aparèixer una persona que és regatista i que deia, ostres, jo vull fer regates, i pues va, anem a una regata, i vam anar a una regata, i al final t'acabes enganxant, i quan veus que la gent et segueix i comences a muntar regates, la gent et segueix i dius, l'única manera de canviar-ho és a dir, queixant-te no arreglaràs res. Llavors és qüestió d'estar dins, treballar i fer que allò que creus que ha de ser, doncs fer-ho, i al final ho vam aconseguir, va ser així. Bueno, al final sóc el president de tots, això està clar. Jo sé que els meus m'enyoren i a vegades m'ho retreuen. Diu, ostres, Xavi, quan tu estaves feien moltes coses, ara no en fem tantes. Però bueno, hem de buscar el relleu i hem de fer que també tornin a fer l'activitat que feien. I què passa? Quan ets president, pues a vegades et toca posar-te la
corbata. Mira, atutejo, si em permets. Per la gent que no ho conegui, i lligarà molt bé amb la pregunta que t'anava a fer ara, la gent que no ho conegui, la UAP era un contenidor mercant posat al mig d'una platja i feien coses tan xules com un cap de setmana de dormir a la platja en tendes de campanya. Ho organitzava la gent de la UAP i molta gent de l'àrea metropolitana i de Barcelona pujàvem a gaudir d'aquell cap de setmana fantàstic.
Ara m'has agafat de sorpresa,
Això, bueno, i moltes altres coses. Això era la UAP. I clar, era una manera d'entendre la navegació i la nàutica molt atractiva. Molta gent ens vam enganxar gràcies a activitats. Ara parlo de la UAP, però segurament no eren els únics, en d'altres jocs hi havia altra gent, Però era una manera molt fàcil i molt agradable de relacionar-se amb el mar.
Ja m'has posat la pell de gallina, no? Ja m'has fet recordar vells temps i molts amics, no?, que han passat per aquí. És a dir, tot això va sorgir perquè érem quatre que navegàvem, vam constituir la UAP, aleshores recordo que no teníem llum. I com que no teníem llum, havíem de fer alguna cosa per tenir llum. I el regidor, el tècnic d'esports, ens va dir, escolteu, muntem 24 hores de voler i platja. i així haurem de posar uns focus de llum i muntàvem els 24 hores del voler i platja, i eren els windsurfistes que muntaven unes 24 hores brutals, perquè llavors, bueno, de tot això va sortir el projecte de platja activa, perquè consideràvem i defensàvem que el gran poliesportiu de molts pobles és la platja, que no ens en donem compte, que ens dediquem a construir poliesportius, camps de futbol, pistes d'atletisme, i resulta que tenim uns espais immensos que ja estan construïts, que els hem de mantenir, però en els quals s'hi pot fer moltíssimes activitats, i als municipis els hi costa aprofitar-ho, sobretot a l'hivern.
De tot això hem passat al Defensem la Vela, que és un, saps? És a dir, és com del cel a l'infern, per entendre'ns, no? Que aquest matí, ara després ho escoltarem, però aquest matí sentíem que, bueno, com que a Madrid no hi ha govern, doncs sembla que ho tenim aturat, però clar, ho tenim aturat, no ho tenim aparcat.
Certament. A veure, el tema de tots els clubs de platja és un tema, nosaltres considerem que greu. Greu per què? Perquè no tothom que fa vela va a un club de port. És a dir, molta gent s'inicia en el club de platja. Per què? Perquè ho veu més proper, ho veu més pròxim, considera que és més accessible, i tothom s'inicia amb la vela a la platja, sigui amb catamarà, sigui amb petit català, o sigui amb un barco col·lectiu, però tothom ho prova. I a partir d'aquí és quan molta gent s'hi enganxa, li agrada i diu, però ostres, doncs vols continuar, no? I acabes embolicant-te més enllà. La situació dels clubs de platja no és fàcil, però que no sigui fàcil, bueno, jo tinc un vicepresident de la federació que sempre diu, ningú havia dit que seria fàcil, sí, però en qualsevol aspecte a vegades, no? És a dir, una cosa que t'ha costat molt, ningú havia dit que seria fàcil. El tema de la llei de costes, el tema del reglament, el tema dels clubs de platja, estem en una situació complicada i hem de ser realistes, però que sigui complicada no vol dir que sigui inassumible, i al final van no ser caparruts. A casa meva m'ho diuen, que sóc caparrut. És a dir, quan una cosa posa la ceba, endavant. I llavors, bueno, estem per això. La federació, evidentment, ha de defensar els olímpics, ha de defensar la vela lleugera, ha de defensar-ho tot. Però també ha de defensar els nostres clubs. Si no els defensem nosaltres, qui els defensarà? Qui té la capacitat d'aglutinar totes les necessitats dels clubs de l'activitat de vela? Però és que tots aquests clubs no només fan activitat de vela, fan activitat social, activitat esportiva, activitat culturals. Bueno, jo sempre estic dient, i ho dic molt clar, i molts d'aquests clubs són ateneus dels seus pobles, i qualsevol es dedicarà a treure un ateneu? Eh que no?
Si entenem que l'esport és cultura i aquesta gent, aquests clubs promouen l'esport, estan promovent la cultura, i per tant és desfer entitats culturals, com explicava vostè ara fa un moment, però a més és que han estat bressol d'identitat pròpia del país, i no vull dir en contraposició a qualsevol altre país, sinó senzillament perquè hem sabut generar al voltant d'aquests clubs una cosa tan nostra com el patí català. L'altre dia parlàvem amb en Sacristà, que ha anat fins a Grècia, i parlàvem amb ell precisament, no? Clar, una embarcació pròpia nostra que ha nascut a Badalona, que s'ha mantingut, que s'ha creat, que s'ha fet gran i que ens ha permès conèixer món gràcies a entitats com aquestes, no?
Correcte, el patí català és una embarcació autòctona, és una embarcació que va ser construïda i neix a Catalunya, i que té, bueno, i patinaires no només estan a Catalunya, n'hi ha per tot Espanya, hi ha diferents països d'Europa, evidentment, i la seva estat o el seu hàbitat natural és la platja. Això ho hem de tenir, no, clar, claríssim. El que passa quan es redacta una llei i es redacta un reglament i ho redacta una persona o unes persones, un equip de persones que no tenen tota la conjuntura, pensen que, pues, bueno, que és encertat. Però jo crec que el que hem de fer entendre, i és la manera, i el que hem de fer entendre és que s'ha de canviar un reglament que estableix que són 300 metres quadrats l'ocupació. És absurd. En 300 metres quadrats no funciona res.
No hi ha prou espai.
No hi ha espai perquè al final no tens socis, no tens socis, no tens activitat econòmica, no pots tenir una persona que et faci de recepcionista o que estigui allà per vetllar de la seguretat. És que és tot.
Persistirem, com deia. Clubs de platja i esport blau, anem a lligar-ho tot una mica. L'altre dia amb l'Isabel van a fer un reportatge precisament parlant de l'esport blau a Arenys de Mar, que és un dels jocs on s'està duent a terme, i parlava de l'activitat portuària, del port, de la relació. Clar, l'esport blau, per exemple, en el nostre cas ens va permetre embarcar a platja i desembarcar un port. És a dir, algú que no tingui la necessitat o que no tingui l'oportunitat de conèixer un port, gràcies a l'esport blau va poder navegar, aprendre la vela, conèixer un nou esport, una nova manera de relacionar-se amb l'entorn, i el que és embarcar a platja i com funciona una entitat portuària. Ho vam fer tot, no?
Clar. Clar, jo penso que més és que estem parlant de nois i noies que estan a 5è de primària. O sigui, són relativament petits. Veuen la platja. Veuen la sortida des de la platja com es feia antigament i ho feien els pescadors, perquè els pescadors ara tots surten de port, però antigament sortien de les platges i quan hi havia temporal no es podia sortir. O quan havies de sortir en una onada potser et posaves la embarcació per barret. Navegues, coneixes un llenguatge, coneixes una sensibilitat, un medi natural totalment diferent, que moltes vegades no tothom hi té accés. A la platja i a banyar-se sí, però a sortir potser al mar i estar navegant no tothom és capaç de fer-ho. Entrar en una instal·lació portuària, conèixer un port, veure un barco des de l'aigua, clar, tot això són experiències que els nens i nenes les han de viure. És a dir, jo tinc ara els nens petits i quan veig el meu fill, quan veig una cosa d'aquestes, és una gran aventura, és una aventura i bueno, que al final els hi queda molt o molt record. Llavors, crec que amb això no només aconseguim que facin vela, sinó que vegin el mar pues, com un espai per desenvolupar-se personalment, on practicar esport, on poder fer una activitat econòmica en el futur, tot plegat perquè és l'educació, no? Estem en la base més primària.
I em consta que fa molt de temps que des de la Federació de Vela esteu treballant, Catalana de Vela, esteu treballant per implementar aquest projecte, que ha costat, però que ara, com es presentava avui, agafa empenta, i en la presentació parlàvem, després ho escoltarem amb el senyor Reig, i ens deia, ara tenim moltes escoles interessades i hem de saber-ho gestionar, és a dir, que sembla que la gent ho ha entès.
Sí, realment, a veure, jo fa anys que bueno, soc president des del 2014, però bueno, com que era president de club i et movies per la federació, quan anaves a una assemblea de la federació, què hem de fer la Setmana Blava? Hem de fer la Setmana Blava. Va, al final la Setmana Blava és com que es feia la Setmana Blanca, doncs la gent volia fer la Setmana Blava i és una manera de desenvolupar, no? Però jo crec que hem fet un salt brutal, perquè la Setmana Blava al final podia acabar siguent unes vacances d'escolars i en canvi quan tu fas esport blau vol dir que durant 3 mesos en horari lectiu vas a fer educació física en allà, no? Clar, jo quan vaig això explicar-ho en el Consell, jo ho vaig veure claríssim des del primer dia, però clar, tu has de tenir un projecte, has de tenir una idea, l'has de saber vendre, l'has de saber explicar, l'has de viure. Si el portes molt a dins, jo crec que les coses al final si les comparteixes te les creus més. I va quallar, el Consell Català de l'Esport va dir, ostres, anem a fer una prova pilot, la prova pilot funciona, i tant que funciona que quan arribes a un lloc tothom ho vol fer i els recursos són limitats. Aleshores, clar, voler-ho fer a totes les escoles del litoral català, perquè aquesta és la primera etapa,
clar.
Però és que pot haver el litoral i pot haver el prelitoral.
Les de segona línia.
Exacte, perquè quan ho proven, agrada molt, i el que passarà és segurament que tots aquells nens que han fet aquest any, pues, o ho faran aquest any, l'any següent, els que venen darrere també ho volen fer. Llavors, al final aquella escola ja no baixa del carro, sinó es manté. I a més és que realment per les famílies és un import, a veure, simbòlic.
I a les entitats nàutiques, clubs de platja, clubs de vela, clubs nàutics, els interessa, perquè probablement d'aquell centenar de nens només que un o dos s'aficioni, vulgui fer més, encara que no sigui competició, sinó senzillament acaba generant-los amb ell també relació, no? més socis.
Sí, és evident. El que hem de tenir clar és de que tenim un clima brutal. Vull dir, hem de valorar el clima que tenim. Jo a vegades pensem que avui fa fred, aquí no fa fred. És a dir, jo mateix he estat navegant en plena tramuntana a un mes de febrer amb 8 graus, evidentment fa fred per desorneu pre, però es pot navegar, però bé, estar al nord d'Europa, allà és impossible navegar, potser perquè l'aigua la tens congelada. Vull dir, doncs, ja no pots ni navegar. Aleshores, això també ha donat en els clubs també el fet de dir, doncs, bueno, a motivar a que el sector tingui una escola de vela no només de temporada, sinó que obri tot l'any. És a dir, si tu un mes de febrer, doncs, un dia esplèndid, assolellat, vols anar a fer vela, doncs et pots trobar al club obert, perquè resulta que tot és un conjunt, no? Entre setmana té una activitat, aquesta setmana té una altra, i al final, això també, si tens oferta, tindràs clients. Si al final tens clients, però no tens oferta, estem gripats.
I aquest és un sector on cada cop és més econòmic fer vela. És a dir, aquesta cosa, ho hem parlat en alguna ocasió, eh?
Bueno,
era una cosa elitista fa un temps i ara ja no.
Bueno, a vegades, segons quins perfils se't posen a fer vela, dius, ostres, és pitjor, ja l'hem cagat, no? No vull dir el què ni el com. Però, bueno, tot és elitista el que vulguis. Si tu vols córrer maratons i agafes la... te n'en vas a Nova York a fer la demana a Nova York i a fer turisme, clar, sí, que això també és d'èlit. Vull dir, i si portes les bambes del Decathlon,
sí,
que van perfectes, si sí, t'aniran sí, bé, no estic fent propaganda del Decathlon, no. Però portes unes de marca d'èlit que t'han costat 3 vegades més, al final correràs igual. Bueno, el que vull dir és de que és com tot. Tu pots navegar, evidentment, amb un creuer, i en creuers més grans, hi ha creuers més petits, hi ha creuers més nous, hi ha creuers més antics, i per tant hi ha molts preus i moltes variacions. Quanta gent no té una autocaravana? Doncs molta gent pot tenir un creuer. No és més car que una autocaravana. Sí, això sí. Tinguem-ho clar. L'autocaravana tens aparcada en un pàrquing d'autocaravanes.
Sí.
O sigui, així que el manteniment possiblement no és el mateix, però el que vull dir és que no tens el creuer, hi ha la vela lleugera. Vull dir, tu pots tenir una embarcació perquè un nen vagi a fer vela lleugera amb un Optimis i el preu és irrisori. Jo tinc pares que em diuen en surt més car el nen que fa futbol que el nen que fa vela.
És veritat.
Li surt més car el nen que fa futbol que fa vela. Pues per l'equipament, per les sortides, pel no sé què, per l'entrenament, bueno, perquè pagues unes quotes d'entrenos. Bueno, en definitiva, jo que la vela sigui cara, no, jo no sóc ric i jo faig vela. I tinc 7 barcos.
Déu-n'hi-do, sí?
Clar, perquè tinc 7 taules de windsurf.
Home!
Que són barcos.
És veritat, amb és això. Veritat. I hi ha gent que va molt lluny amb les taules de windsurf.
Ah, evidentment. Per això us ho dic, que és relatiu. Home, com tot, vull dir, també hi ha molta gent que fa bicicleta de muntanya i té una bicicleta que val una fortuna. Clar, és que a tots els nivells, com en tots. Si tu vols fer vela, pots fer vela, ho pots fer assequible, i una mica també el projecte que jo tinc, el que passa no em puc engegar més, perquè si no la meva gent pobreta al final dirà, tu vens aquí de president, però no treballes, no? És el navegar sense barco. Vale, que potser el navegar sense barco no sé si és molt català o no, però la idea és que puguis navegar per usos i puguis fer vela i el barco no el tinguis en propietat. Jo estic dient, i no estic parlant d'un creuer, estic parlant d'una embarcació de vela lleugera. Que tu vagis, l'agafes, navegues, tornes i té un cost relativament econòmic. Segur que és molt més altre que en altres parts d'esports.
Avui ens hem aficionat al món de la vela gràcies a la Federació Catalana de Vela. Nosaltres podem aficionats des de fa un any i mig, però en tot cas sí que fomentem i animem a la gent que s'aficioni a això de la vela. Xavier, gràcies per recollir-nos a casa vostra. Ens hi estarem fins les 6 i en tot cas des d'aquí us animem a venir al Saló Nàutic, a l'estand de la Federació Catalana de Vela i a gaudir d'un esport i d'un entorn que és fantàstic. Que vagi molt bé.
Seguim, aquí estarem.
Aquí estarem. Fins la propera, moltíssimes
fins
gràcies.
La propera.
Ens aturem 3 minuts i tot just després seguim aquí, a Fia al Far.
El Far.
La xarxa. Sets millonaris adormits.
gel.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Segueix la llum del far.
Doncs seguim al Saló Nàutic i seguim mirant el cel, un cel que sembla que ens dona una treva, almenys ha deixat de ploure, el cel està gris, no us diré que no, estem envoltats de gavines, aquesta arribada dels pescadors de la Barcelonera, del qual ahir parlàvem precisament amb la Cristina Caparrós, i nosaltres aquí gaudint i veient com cada cop són més les persones que s'apropen a començar i a conèixer aquest Saló Nàutic, que té, poca broma, 180 embarcacions al mar de totes les eslores, i que a més ha crescut un 7% respecte a l'edició d'ara fa tot just un any. Avui, a les 12 del migdia, s'ha fet l'acte d'inauguració del Saló Nàutic. Hi han hagut diferents personalitats, les més destacades el conseller Damià Calvet, el conseller de Territori i Sostenibilitat, acompanyat de la consellera Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i també els acompanyava el senyor Luis Conde, que és el president del Saló Nàutic. Ells han fet aquest acte d'inauguració, del qual n'hem extret aquestes declaracions.
Catalunya és un país de mar, un país amb 48 instal·lacions esportives, amb 33.000 amarradors, i evidentment això dinamitza l'economia, i a més ofereix també altres vessants importants a destacar, com l'esportiva o com l'encaix social del que representen aquestes instal·lacions i la pròpia activitat amb les ciutats que les acullen. És un sector, per remarcar la seva importància i per donar alguna xifra, algun ordre de magnitud, que només pel que fa als ports de la Generalitat mou al voltant de 1.000 milions d'euros anual i 9.000 llocs de treball entre directes i indirectes induïts. Per tant, ja veiem doncs la importància i el pes que té aquest sector. Aquest any, a més, des del govern de la Generalitat hem volgut incidir especialment en tots els aspectes referits a l'encaix ambiental de l'activitat nàutica. Estem en emergència climàtica i, per tant, tot el que signifiqui remarcar, subratllar aquest encaix ambiental és molt important de destacar. No només campanyes de neteja del nostre mar, del medi marí, hem vist ara fa un moment una boia nova per filtrar microplàstics, són temes que aquí en aquest Saló Nàutic aprofiten les empreses per posar en valor, sinó també temes, per exemple, de transició energètica en totes les instal·lacions nàutiques. I aquí destacar el propi pla d'inversions de ports de la Generalitat, però també esforços que estan fent els dos ports d'interès general, Barcelona i Tarragona, per electrificar els seus molls. Tot en un context de descarbonitzar l'activitat nàutica. No estem pensant tant en limitar l'activitat nàutica, sinó en descarbonitzar-la, en fer-la neta. A més, aquest any, com a govern de la Generalitat, hem volgut fer també un reforç important per tots els temes pesquers.
Nosaltres hem volgut posar en valor també, i aprofitar aquest Saló Nàutic per posar en valor la primera cosa que va aprovar el govern del país, justament el mes de juny de l'any passat, que és l'estratègia marítima, tot allò que posa en valor l'economia blava i tot el que des del Departament i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims aportem amb aquesta estratègia, amb un horitzó 2030, amb un seguit de punts que anem desenvolupant. En aquest cas ara estem desenvolupant uns quants fins al 2020, però en qualsevol cas volem estar presents aquí amb un seguit d'activitats i donar la nostra veu en tot aquest univers i aquest món de l'economia blava, que per nosaltres és importantíssim també parlar i explicar tot el tema de la cogestió que estem desenvolupant des de la Direcció General.
Estic molt agraït tant a l'Ajuntament com a la Generalitat, com a l'autoritat portuària, per tots els esforços que han fet, i el resultat és òptim, perquè és l'any que hem batut tots els rècords que des que està aquí al port. Hi ha hagut un creixement d'un 11% dels expositors, o sigui, un aplaudiment pels expositors perquè és una fita important, i després hi ha hagut un 9% més de vaixells. Vull dir que amb una situació econòmica al país d'inflació zero, que hi hagi un creixement del 9%, és una cosa increïble, no? O sigui que jo crec que puguem disfrutar i gaudir d'un molt bon saló nàutic, que és el quart a Europa. És el primer a Espanya, el quart a Europa, després de Düsseldorf, de Gènova i de Cannes. O sigui que tots estem esperant que això sigui una veritat un èxit.
Doncs aquestes eren les declaracions que feien els consellers Calvet i Jordà i el senyor Conde com a president del Saló Nàutic, però després hem tingut l'oportunitat de poder tractar qüestions, algunes d'elles hem tractat ara fa un moment amb en Xavier Torres, amb el president de la Federació Catalana de Vela, que és precisament què passa amb els clubs de platja, en quina situació es troba ara mateix aquesta negociació i quin és el futur que hi ha al voltant d'aquesta reivindicació de país. I amb això el conseller Calvet ha estat molt més concret.
Una nova llei de ports que actualitzi tot el que és el corpus legislatiu que regula els ports a paràmetres del segle XXI. I per tant estem parlant de tot el que fa referència a les concessions, renovar doncs el corpus de les concessions per tal de garantir que les empreses que aposten per disposar d'aquestes concessions i posar instal·lacions esportives al servei del país ho facin amb termes, diguéssim, moderns i renovats. També entrant en tots els temes ambientals. Aquesta és una llei de ports que portem temps treballant, que de fet estava a punt en l'anterior legislatura, però que va quedar estroncada pel 155, i que en aquesta legislatura li hem donat una marxa ràpida. Li hem donat una marxa ràpida el fet que ens ha portat a que estiguem ja a punt de convocar la ponència de la llei i, per tant, una vegada feta la ponència, portar-ho a aprovació del ple del Parlament. Esperem que el ple del Parlament així ho consideri, poder-la aprovar, poder disposar d'aquesta legislació abans d'acabar l'any. I, en tot cas, el nostre horitzó és fer-ho dins el mes de novembre. Una llei de ports pel segle XXI per Catalunya. Saben que una cosa són els ports, instal·lacions esportives, llei de ports, aquestes concessions, i l'altra és tot el que fa referència a aquests clubs de vela, clubs de mar, aquestes instal·lacions moltes vegades amb edificacions temporals que es situen sobre la sorra. I aquí tenim un problema. Fa temps que tenim un problema i bàsicament tenim un problema amb l'Estat, amb tot el que és la legislació del domini públic marítimo-terrestre. Com a govern de la Generalitat ens hem posat al costat de la Federació Catalana de la Vela, que són els titulars de, diguéssim, les instal·lacions són gent associada a la federació d'aquestes instal·lacions, i estem tirant endavant tot un paquet de modificació legislativa que permeti trobar l'excepcionalitat amb aquests aquests clubs de vela, clubs de mar, i poder garantir la seva continuïtat. Fan una feina esportiva magnífica, de primer ordre, d'aquests clubs en surten campions olímpics, i fan una feina també de dinamització social importantíssima, i per tant, inequívocament, el govern de la Generalitat està al costat de la Federació Catalana de Vela en el manteniment de l'activitat dels clubs de vela, dels clubs de mar. Això passa per alguna modificació legislativa que esperem que puguem doncs, negociar amb el govern que surti de les properes eleccions.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Tots que som aquí avui desplaçats al Moll de la Fusta i Moll d'Espanya de Barcelona i que fem possible aquesta edició d'avui del Far. Una edició que us haig de dir que passejant per aquí trobes molts amics, gent coneguda, gent que ha passat recentment pel programa, a pocs metres on estem nosaltres, l'Adrià Fradera amb les seves bolles que agafen plàstic, al costat estan els amics de ports de la Generalitat, d'aquí una estona vindran els companys de Drassanes Nicolau també a acompanyar-nos, tenim els de la FANOP que també passaran pel programa d'aquí una estona, al costat tenim l'Armada Espanyola, no podem gritar mucho, que no cedem por aludidos, que tenen aquí uns quants vaixells. Per cert, si la independència l'hem de guanyar per mar, la tenim bastant guanyada, perquè els vaixells que tenen aquí tenen una pinta una mica de tenir uns quants anys, vull dir que a poc ho tinguem. Bé, en tot cas, no ens emmerdarem amb coses que podem prendre mal. Hi ha moltes coses a veure, embarcacions, motors, etc, i moltes persones, i algunes d'elles que han vingut a fer conèixer la seva inquietud, que de fet hauria de ser la de tots. Passejant pel Moll d'Espanya ens hem trobat l'Òscar Camps, que havia vingut a intentar parlar amb administracions, aviam si aconsegueixen el suport necessari com per poder seguir fent la seva activitat al mar. I amb l'Òscar Camps hem començat, com sempre, saludant-lo i conversant amb ell.
Hola, què tal? Doncs aquí, de visita al Saló Nàutic, aviam si ens sopegàvem algú de Fomento, algú del govern de Madrid, per poder apretar una mica.
I què? No, de moment res.
No, havíem quedat avui, però m'han cansat d'última hora, han passat per demà, però bueno, nosaltres ja hem vingut aquí, amb el catedràtic de la Facultat de Nàutica, que ens dona suport a l'hora de tornillar aquests polítics que estan tan distrets.
Bueno, estan distrets perquè aquí hi ha un contrast increïble. És a dir, aquesta és una fira... O sigui, per tu el contrast ha de ser bestial. D'on vens, on ets, i el que veus fora d'on estem ara mateix.
No, ens lliga a tots el dret marítim i la llei del mar, no? Tant a uns com als altres. Tots estem obligats a fer la mateixa cosa. El que passa és que nosaltres els estudiem la feina perquè ja hi som. Però si nosaltres no hi fóssim, se'ls trobarien ells. Els navegants d'esbarjo, els navegants de comercial, els pescadors, tots aquests es trobarien aquestes embarcacions al mig del mar. Vull dir que a la fi i a la cap fem el mateix. Nosaltres potser ens hi dediquem amb cos i ànima, ells es dediquen a altres tasques, però ens uneix el mateix sentit, que és la llei del mar, que és la més ancestral, no?
Ahir precisament estàvem fent una entrevista que el farà matrem demà sobre aquest estudi que ha fet aquest noi italià, aquest investigador italià, sobre l'efecte crida de les ONGs a la Mediterrània, que s'ha estat 5 anys investigant-ho per arribar a la conclusió de que no hi ha efecte crida. Ahir parlàvem amb un convidat, amb un expert en aquest tipus, un sociòleg en aquest tipus de situacions, i ens deia, no, és que en tot cas el que fa les ONGs és l'efecte focus, és a dir, gràcies a que elles estan ens adonem el que està passant. Si elles no hi fossin, segurament els governs no ens ho explicarien i per tant no ens adonarien d'aquesta realitat.
Sí, de fet, això cau pel seu propi pes quan la gent assumeix la dimensió del mar, no? Si nosaltres estem navegant a 200 milles de la costa o a 150 milles de la costa o a 80 milles de la costa, que podria ser la distància de Barcelona a Mallorca, com pot ser un pull factor d'aquí a Mallorca si surts amb una embarcació pneumàtica, surts de Barcelona en direcció a Mallorca a buscar un vaixell petit que és molt improbable que tu trobis aquell vaixell, sobretot quan estàs parlant del passadís marítim, d'un dels passadissos marítims més importants del món, no? Del canal de Suez, de l'estat de Gibraltar, són 97.000 vaixells mercants que passen a l'any, no? Per allà són 250 vaixells al dia que passen cap a una banda o cap a l'altra, cap a un sentit o cap a l'altre. Per tant, si que hi hagi el 251 sigui Open Arms, no crec que sigui pull factor, no? Jo penso que la gent no agafa la dimensió, no acaba d'agafar la dimensió. La gent que no és de mar no té la referència de que són 350.000 quilòmetres quadrats de mar o tota la península ibèrica, tota l'extensió de la península ibèrica que fos mar, i que tu ets un vaixell que estàs a León i jo estic a València, i com ens trobem allà al mig amb un GPS, home, per favor, si no hi ha cobertura absolutament de res, no? És molt improbable, és molt difícil tot, no? Ara, és un discurs que pot entrar, això que diguin, no es van a buscar a la costa, no? Com si fóssim una golondrina que anem per les platges i vinga, pugeu, no? I nosaltres estem a 70-80 milles de la costa, són 150 quilòmetres. Les dimensions ho expliquen tot, no? I el que no es parla mai és del push factor, no? El pull factor, el factor d'atracció, ja ha quedat desmentit, però el que no se'n parla és del factor que empeny aquesta gent a sortir d'allà on estan, que és Líbia, no? Que és el terror absolut, no? I els testimonis que nosaltres rebem de violacions contínues, d'execucions, de tortures, d'esclavitud, d'extorsions sense límit, d'anys visquent sota condicions inhumanes, hacinats, amb infeccions, sense control mèdic, tot això en camps finançats per la Unió Europea, no? Clar, aquí és on jo crec que aquí és on fem mal, no? Quan incidim i posem el focus en aquestes coses i comencem a denunciar la vulneració dels drets humans, ja no només al mar, sinó també a Líbia, no? I clar, i al sud d'Espanya, doncs evidentment que tenim la desgràcia de tenir aquesta poca distància, i això fa que Espanya sigui un punt d'entrada, no? Però quants dels que entren es queden? Tampoc se'ns explica, no? O sigui, han entrat 10.000, no? Però escolta, no és una xifra, no?
Aquest estiu ens deien que, bueno, abans d'aquest estiu ens explicaven que l'estiu passat Salvament Marítim en va fer 60.000, sí, ens va dir.
Sí, però bueno, escolta, el cens a Catalunya cada any varia entre 100 i 150.000 persones, eh? Ja. A Catalunya, eh? Sí, sí. I no es queden aquí, perquè és que ni siquiera parlen castellà, vull dir, parlen anglès o parlen francès, i busquen la sortida, que passa, evidentment, que necessiten algú de caix per seguir pagant a les màfies, perquè no hi ha una manera, no tenen una altra manera d'arribar al seu destí que a través de la màfia i dels clubs i de la delinqüència. Per tant, aquests països que negocien amb altres països per frenar els fluxos, no? Com ara fa Espanya amb Marroc i com fa Itàlia amb Líbia i com fa Grècia amb Turquia, doncs porten aquestes conseqüències, no? Que un s'acostuma a rebre diners i quan vol més diners obre la xeta i deixa passar, no?
O si no, embarques guàrdies civils a les embarcacions de salvament marítim i els guàrdies civils prenen el control de la nau quan tenen que prendre la decisió d'actuar de o no actuar.
De no entrar en aigües marroquins, per exemple, o de vulnerar el dret marítim, no? Sí, sí, això passa. Jo no entenc per què els han de posar, perquè per motius de seguretat jo no m'ho crec. Nosaltres hem arribat a portar 400 persones a bord i som de tripulació 19 i en cap moment hem rebut la pressió de l'amenaça física. Els hem vist barallats entre ells perquè són diverses nacionalitats i procedències, ideologies i molt joves, però no mai amb nosaltres, Estem parlant de que aquesta situació és insostenible, incomprensible per la gent de mar. Evidentment que la gent de terra que no coneix, doncs qualsevol discurs fàcil i senzill se'l creu.
Escolta, sempre una darrera qüestió i seguirem en una altra ocasió. Aquest matí mateix llegia, veia, a través del vostre Instagram, veia una publicació de que anàveu cap a Port Segur perquè la situació del mar s'estava complicant.
Sí.
On esteu ara? Com està?
A Palerm, a l'Open Arms entre Palerm, havia molta mala mar, hem pujat un vídeo, amb aquesta mar evidentment no surt ningú, i si ha sortit ja s'han ofegat, per tant ja no hi ha res a fer. I a l'Astral està a Grècia, està fent vigilància de la zona turca a la zona grega entre Rodes i Lesbos. I demà m'embarco jo cap allà, o sigui que continuem estant als dos extrems, no? Tant a l'oriental com al central.
Escolta'm, doncs aviam si apareixen per aquí, no? I podeu establir algun acord, algun tipus de... Bueno, entra una mica el sentit comú, apareixen els del govern i donen explicacions i podem avançar amb alguna cosa.
Sí, de fet, només que compleixin la llei ens aniria bé, no? Que compleixin els convenis internacionals i que estiguessin dintre la legalitat que tant exigeixen i que tant ens amenacen i que tant ens diuen. Mira, nosaltres per complir amb la Constitució italiana i amb el dret marítim i amb el dret italià vam aconseguir aquest estiu tot el que vam aconseguir, no? Per tant, ens hi prenen exemple, no?
Òscar, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Segueix la llum del far.
Doncs així està la situació a hores d'ara a la Mediterrània, així és com ho veu Òscar Camps, com sabeu, un dels impulsors, la cara visible, el director de Proactiva Open Arms, que estan treballant a la Mediterrània. Per cert, qui també està treballant i per fomentar l'afició a la nàutica són els amics de la Nàutico Pesquera, de l'Ametlla de Mar. De fet, no ho fan des de terra, sinó ho fan des del mar. I què seria un programa al Saló Nàutic sense el nostre espai de navegació? D'això avui se n'encarrega en Daniel Rodríguez. Daniel, embarcat ja o no?
Embarcats, i tant que sí, Josep Maria. Estem a bord de la goleta Imar Primer, que està... Justament, bé, estem al costat del director de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera, en Fede Valls. Fede, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I justament ara escoltàvem a l'Òscar Camps i també la Nàutico-Pesquera i té, bueno, una petita parcel·la dins de tota aquesta feina que fa l'OEN. Des de l'Escola Nàutico-Pesquera es forma precisament a molts dels voluntaris en temes de marítims, no? Per entendre'ns.
Una parcel·la molt, molt, molt petita al costat del que fa l'Òscar. Nosaltres des de l'escola el que oferim anualment són cursos per tot el personal i els voluntaris que naveguen amb els vaixells d'Open Arms per tal de que puguin accedir, doncs, a les titulacions oficials que els permeti fer els treballs a bord.
Per tant, una col·laboració també, entenc, que no podia estar exclosa, l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya en aquest àmbit.
Sí, però insisteixo, molt menuda al costat del que es fa.
Anem a explicar per què avui està la goleta Imar Primer aquí al Saló Nàutic de Barcelona. De fet, podríem dir que és el primer viatge, la primera travessa que fa la goleta més enllà de les que hagin pogut fer a nivell de pràctiques amb els alumnes de l'escola per la costa del Golf de Sant Jordi, entenc, perquè recordem que la seu està a la base al port de l'Ametlla de Mar. Exactament. Per què veniu al Saló Nàutic, Fede?
Bé, si em permets, és el segon, anem a dir, la segona posada al llarg de la goleta. La primera va ser amb la celebració del Dia de la Gent del Mar, que vam obrir les portes del vaixell a totes les dones de Catalunya perquè coneixessin què era això de sortir a navegar. Sí que es va fer amb una activitat local a l'Ametlla, i com deies, aquesta sí que és la primera travessa. Estem aquí perquè el Saló Nàutic doncs és, anem a dir, un punt de referència del sector nàutic, tant d'esbarjo com professional, perquè tenim aquí un estany institucional de la Generalitat molt important, perquè tenim aquest any, a més, un espai específic que demostra l'estratègia marítima en acció i que ens permet veure doncs, les diferents línies que l'estratègia marítima ha engegat i les actuacions que s'estan fent. I no podíem fallar, no podíem fallar perquè la goleta és ja una realitat, la goleta està ja pràcticament restaurada, la goleta està funcionant, la goleta doncs, ja ens permet fer activitats, i quan hem tingut la goleta ja per començar a fer activitats, doncs hem pensat de que amb la Federació Catalana de Vela i amb Inés Vizcarro, director de l'Escola Catalana de Vela, doncs engegar un projecte que demà presentarem, que es tracta d'utilitzar aquesta goleta no tan sol per formar la gent de l'escola, sinó per, també per donar a conèixer el món del mar a altres i per acostar el mar i la cultura marítima a la societat, i que és el que demà presentarem.
Ara em farà 5 cèntims, imagino, Fede, d'aquesta presentació que fareu demà, però abans em parlaves de la goleta restaurar-la. Això vol dir que això no és un vaixell nou de sèrie, no surt d'unes drassanes, però sí que heu hagut de posar el varador a punt aquest vaixell que us el va cedir, si no m'equivoco, Lluís Llach.
Bé, la història de la goleta és llarga i coneguda. La goleta és un vaixell de fusta de 24 metres d'eslora amb una edat determinada, i doncs ha calgut doncs, invertir-hi temps, feina i alguns diners, evidentment, no? Equipar-la per l'ús que li hem de donar. Tot això té un procés. L'escola té una activitat principal que és la docència, i per tant doncs, no podem apartar, no podem perdre el rumb de l'escola, que és formar i avaluar. I per tant, doncs, una feina, anem a dir, que s'ha anat desenvolupant amb el temps, ha estat, doncs, la goleta, no? Avui en dia, doncs, l'obra viva de la goleta està pràcticament nova. Avui en dia, doncs, tot el que són els equipaments són tots nous, tot pel que fa a l'electrònica. Bueno, hi ha coses que els han fet professors, hi ha coses que han fet alumnes, hi ha coses que han col·laborat empreses, però és una realitat, no? I per tant, doncs, com tu deies, té una història, i una història que sempre dic que el dia que els simuladors es facin vells, el dia que els torns s'hagin de canviar, els dies que els tallers quedin obsolets, hi haurà una cosa que encara serà vigent, que és la goleta, que és patrimoni de Catalunya i que és patrimoni de l'escola, i per tant, doncs, invertir en la goleta és invertir en futur.
I que la tecnologia que pugui haver a les aules no substitueix, evidentment, la navegació in situ, amb un vaixell.
No, la tecnologia que tenim a les aules i els simuladors de pont, de pesca, de maniobra, de comunicacions, de màquines, no supleix l'onatge, ni supleix la sensació del vent, ni la sal del mar, no? Ara bé, es complementen.
I més... Fede, permetem que et talli perquè hem de parlar del projecte, eh? Sí. I justament, clar, és un projecte que demà presenteu, però volem saber alguna cosa avui al FAR, en aquest programa especial des del Saló Nàutic. Què presenteu demà i quin és aquest projecte que engegueu a Escola i Federació Catalana de Vela?
Mira, el projecte és el pilot que hem fet aquests dies, que és iniciar cada any vinent diverses travesses amb la goleta en tripulacions mixtes, és a dir, homes-dones, amb tripulacions mixtes entre la Federació Catalana de Vela i l'escola, on aquestes tripulacions també hi formin part exalumnes de l'escola, hi formin part gent federada, on sempre hi ha esta tripulació un científic, i on a través d'una app puguem fer que persones que els agrada el món del mar també puguin vindre a fer una travessa amb nosaltres. Persones diferents, en diferents circumstàncies, des de obrir la navegació a persones que tenen determinades problemàtiques i adaptar doncs, el vaixell amb aquest tema, fins a també utilitzar-lo per tema doncs, d'acostar determinats col·lectius a aquest món del mar, no? I aprofitar aquesta activitat doncs, per acostar el mar a la societat, per donar a conèixer la formació, per donar a conèixer el mar, i per anar fent una història que ens permeti d'alguna manera doncs, generar aquest fil conductor a través de la cultura marítima i la goleta.
Per tant, hi hauria dos línies en aquest sentit. Una, la navegació a través d'exalumnes, professors, exprofessors, gent de la mar, gent que tingui els títols, que pugui vindre a fer aquestes travessies, i de l'altra també incorporar aquests col·lectius d'exclusió social, de risc, discapacitats, etc, que també puguin conèixer aquest món marítim.
Exactament. La goleta és un vaixell que ens permet fer totes aquestes coses, i entenem que això és important. I a més, com fem escales, com vam fer ahir, que vam estar a Torredembarra i ens va visitar doncs, a l'escola que estan fent les escoles, els cicles de manteniment, etc., els alumnes, doncs anar fent aquestes escales que ens permet també doncs, intercanviar informació, formació i opinions amb altres persones.
Per tant, ja teniu al calendari unes possibles sortides, entenc, per tot el litoral català.
Entenem que, com a mínim, la intenció que portem és fer una sortida a la Catalunya Nord, una sortida al centre i una sortida al sud, que seria no una sola sortida, perquè és una travessa que va fent cada dia escales a diferents ports, no? Aprofitant aquestes escales al port doncs per fer activitats, obrir la goleta als centres de secundària, etc., etc. És un projecte molt, molt global en aquest sentit.
I, clar, evidentment, estem una goleta, això vol dir que hi ha motor, val? Però també hi ha veles. I aquesta part és important perquè aquest curs, en principi, doncs, Escola Nàutico-Pesquera entrarà també en la formació de vela, en la formació nàutica, amb el cicle de tècnica esportiva en vela, que s'estrena, diguem-ne, al sud del país, eh? Que això encara era un repte pendent.
Sí, sí, era un repte pendent i era un repte per nosaltres també, perquè una escola nàutica on fem més formació professional de gent adreçada doncs, a la marina mercant i a la pesca, doncs obrir això i juntament amb la federació trencar aquesta dicotomia entre lo professional i lo esportiu, el que intentem això és acostar en una primera instància el tema de la vela als alumnes de l'escola i amb els anys que l'inrevés, és a dir, el que volem és intentar començar a treballar amb una formació integral que ens acosti al mar, no a lo professional i a l'esportiu, una formació més global que ens permeti doncs, entendre i respectar millor el medi i les activitats.
Doncs ja veu, Josep Maria, és de tota l'oferta que presenten aquestes noves travessies pel litoral de Catalunya, però també, com deia, aquest nou cicle de vela que bueno, al final es compaginaran, es complementaran una cosa amb l'altra. Fede Valls, director de l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, molt bona tarda.
Jo em quedo aquí a la goleta i mar primer, al moll de la fusta.
Doncs gaudeixeu, Daniel, i en tot cas la formació fonamental, el coneixement del mar fonamental per saber aprendre, valorar i gaudir-lo. Nosaltres seguirem gaudint del Saló Nàutic, de la navegació i la sostenibilitat en uns minuts. Parem i seguim després de les 5.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.